Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma. Aquest és l'episodi 607, si no vaig ser mal errat, i avui tenim diversos temes damunt de la taula. Jo tenia apuntat a parlar de la marxa del CEO d'Intel, que crec que és rellevant, no tant perquè marxi el CEO només, sinó en el punt de la història on està Intel. I hem començat a la prèvia interna parlant de temes sobre educació i pública o concertada, compres que hem de fer, llicències que s'han de comprar, i jo crec que és un tema interessant. O sigui que vaig afegir en el senyor Raül Arribas per donar-li la benvinguda. Hola, Raül, què tal?
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bé, aquí hi ha els controls de la nau. Vaig afegir el Marc. Com m'encanta. Aquests 3 minuts són d'orgasme. Avui t'has deixat...
T'acabaràs avorrint. T'acabaràs avorrint aquí, tu. No. Fent el podcast sol aquí, com un pajillero, home.
Tinc el control de la NASA.
Exacte, el polo de la NASA.
Aquesta dessuadora la vaig comprar a la NASA. A la NASA de la NASA. Vull dir, a Cabo Cañaveral. Bueno, doncs això. Jo he apuntat aquests dos temes, no sé si teniu algun altre tema.
Bueno, jo us tinc que explicar que jo he descobert els límits de la potència del Mac Studio, perquè em va arribar el Mac Studio per un projecte d'IA en educació que estic fent i en el que tinc que executar LLMs tochos, i m'he trobat els límits on jo no m'esperava. Jo us ho puc explicar després, perquè és una miqueta així interessant per qui tingui ganes de qui vulgui fer coses d'aquestes.
Sí, perquè jo tinc... Bueno, tu i jo hem de parlar, perquè jo tinc un Mac Mini Pro, un Mac Mini M4 Pro...
Que te'l compraré jo.
Exacte. Bueno, doncs gràcies. Amb els diners del Raül Arribas.
En Tomàs, o sigui, tot es va...
Amb els diners del Raül.
Aquest any paga el Rai.
Aquest any paguen rai. I en Magma comença a pagar-los, també.
Sí, sí, sí. Home, amb el que treballa jo crec que ens ho ha pagat ja tot aquest any. Bueno, doncs això sí. I alguna cosa més configuraran aquest episodi 607 de la temporada 18 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, això està llegit de cop, eh?
És polvos interruptors total, eh?
Això, Marc, tant Mac Studio com es digui nou i tantes merdes i no és capaç de fer un fade-out a les falques?
A mi doneu-me les falques. Si en Tomàs me les passa aquestes coses, jo els hi poso
fade-out. No, han de ser de vídeo. No, ho faré. Vaig pagar una llicència provisional per jugar i no he tingut temps, la veritat. Bueno, ja sabeu que amb totes les històries que he tingut a sobre no m'hi he pogut posar.
Que li faci alguna intel·ligència artificial d'aquestes que el Marc diu tot el dia que està donant la xapa, que li diurà fulanita, fulanito, fem un fade-out en això i ja està.
Ja està.
I posa-li un vídeo.
No, ho faré, de veritat. Ara tindré uns dies i ho intentaré fer jo i deixar-ho ja tot arreglat. Mira, tu i jo estem igual amb un cafè en llet.
Home, així tant.
Sí, perquè...
Jo a aquesta hora faig més de cerveseta sense alcohol, fresqueta.
Bueno, doncs hem apuntat 3 temes. El tema d'educació concertada pública i despeses inapel·lables, el del Mac Studio i el del senyor d'Intel que ha marxat, el CEO. No sé per on voleu començar.
A veure, jo començaria pel tema de l'educació, perquè...
Bueno, expliquem als oients d'on ha sorgit el tema, perquè el Raül...
Per el teu iPad nou, tu tens un iPad nou, t'has comprat un iPad nou. T'has regalat un iPad al blau.
Sí, jo no venia a parlar d'això, però clar, no. M'ho has posat a la cara i llavors ha sortit el tema.
A veure, quan s'estrena hardware s'ha de celebrar. L'olor de Mac nou.
A veure una cosa, està tota aquesta merda que teniu?
M'ha arribat aquest matí.
Que es doblega, això que teniu vosaltres ara. Que
es doblega. No es doblega, però és més gran.
Que es doblega.
Es veuen molt les...
Escolta,
jo si fa falta el doblego, me cago un cony.
Sí, però després has de poder...
Ho tornaré a desplegar.
Exacte. La gràcia no és que es doblegui una vegada, sinó que és que torni a la posició original, també. Per això, ja sabeu que si no es doblega és arqueologia, és Indiana Jones, això que esteu fent.
Bueno,
ja,
va,
tira... Ja que estem, escolta, els que estiguin en el vídeo, us ensenyo, el que estiguin a YouTube, ho podeu veure, la caixa del Mac Studio, que és grossa i a més pesa, però és bàsicament una... És tot així com una fricada. Veieu? S'obre així i llavors l'obres així i així. És tot així, tot arregladet.
Però sí, això ha fet sempre Apple, fa capses guais.
Sí, ja, les capses superguai.
Ho cobra encara més car, però tu dius, oh, mira, és que...
Però és que la capses guai, La puta caixa deu pesar 2 quilos, aquesta caixa de cartró, I és superxula, però dius, ara què hi faig? Hauré de posar coses maques a dintre?
Clar, perquè et fa pena llançar-la, no?
Doncs gairebé que sí que fot pena que llançar una caixa tan xula. Però és el que hi ha. Però, doncs, vale, tu t'anaves a comprar un iPad i resulta que la filla d'en Raül també té un iPad nou.
No, jo me l'he comprat. A veure, jo tenia un iPad 6 i l'he renovat a un iPad d'educació de la 10a generació, que és que realment havia una oferta interessant ara.
Amb el descompte educatiu.
No, amb el Black Friday.
Amb el Black Friday. Vale, llavors... Ara el Raül s'acaba...
Bueno, explica'm el que ha passat. Clar, jo quan he ensenyat el meu iPad, el Raül s'ha posat de color vermell, no com a l'iPad, que és blau, sinó de color vermell.
Vermell.
Perquè l'han obligat a comprar un iPad. I jo he flipat. O sigui, com és que tu, a la seva filla, com és que l'obliguen a comprar un iPad? És que és terrible. I està amb concertada. Vull dir que al final...
Bueno, a veure... Obligar una mica entre cometes, per segur que quan estàs en una escola, aquest tipus de decisions es deu haver decidit amb la participació de l'AFA. Una altra cosa és que si tu vols mantenir la teva salut mental, no estiguis a l'AFA. Vale?
Perdona, és que això no m'ha tocat ma mare i... Jo us estimo molt, però ma mare l'estimo més. Que...
Total.
No sé què heu arribat a dir.
Bueno, bàsicament, que entenc que això que l'escola estigui fent aquesta estratègia d'utilització d'iPads deu estar amb el beneplàcito de l'AFA. No,
jo soc part de l'AMPA.
Uts de l'AFA i us han dit per aquí ve això.
L'AFA és l'AMPA?
L'AMPA, sí, és l'AMPA. Ara és l'associació de famílies. Ara és l'associació de pares, després era de mares i pares, després era i ara és de famílies.
Sí, vale, no, crec que aquest pas últim el vam comentar i no el vam acabar fent perquè cobrava una pasta perquè s'havien de canviar estatuts i al final vam decidir no fer-lo, però és veritat, ara que ho dius. Vale, doncs no, jo estic allà dins i no, doncs això és un tema que ho decideix l'escola, fins on jo sé, però és que a més són totes, o sigui, és que no, jo no conec cap escola de secundària que no vagi digital avui en dia.
No, sí, el que passa és que moltes van, per exemple, amb Chromebooks a l'escola.
Una cosa és el dispositiu, l'institut aquest de la meva filla, abans amb el programa de Samsung, i ara fa un parell d'anys crec que es van passar al programa d'Apple, però tots els públics i concertats, com a mínim, al final el de la meva filla és concertat, però és dels de 100 euros al mes, vull dir, no és un concertat d'aquest de Barna de 500 o 1.000 euros, és un concertat que al final pagues una mica més perquè fan una hora més, i per això el pati és una mica més maco, tres tonteries d'aquestes. Però que tots els públics i concertats com a mínim aquests normals, jo tots els que conec, de famílies meus i amics, tots van amb digital. I no és optatiu. El que entenc és que aquí, clar, perquè...
No, perquè és que hi ha els llibres digitals, hi ha les aplicacions, hi ha tota
però,
la...
Però que també ho pagues. Perquè ara parlarem els llibres digitals...
Jo el que he flipat... Jo el que he flipat més, perquè a banda del cost de l'iPad, que pot ser per educació i rebaixat, que ja em sembla heavy que t'obliguin, però tu has dit una xifra, tio, que des del que costa un iPad d'educació a el que tu has pagat, hi ha un recorregut molt gran.
Ja us ho dic.
On se'n va la pasta?
Bueno, tot això ha començat. T'has ensenyat l'iPad 10, has ensenyat l'iPad i t'ha dit, és l'iPad aquest de desena generació que es fa servir per educació? I m'has dit sí. Dic, doncs mira, a casa en tenim un... perquè a començament de primer ESO, pues això, a la meva filla, ens han fet comprar un. Valgui dit això que, en teoria, aquest catxarro és pels 4 cursos d'ESO. O sigui que tot el que dic el discurs que ells fan és, clar, pensa que això és de dividir el cost entre quatre. Que llavors et diuen, no, hi ha un finançament que no et cobrem interessos, és mentida, jo vaig fer els números i si ho feies finançat a 4 anys acabaves pagant 200 euros més, ¿vale? Perquè al final no ho fa l'escola, òbviament, que ho, en aquest cas nostre ho fa Catwin, que és el proveïdor aquest que fa moltes coses.
L'assegurança pràcticament en pagues una altra.
Clar, llavors què passa? Que és un acte que es fa servir a l'escola, que el porten tots. Clar, llavors és...
El risc de que es trenqui, el risc de robatori, el risc de que caigui, clar, és molt alt, amb la qual pràcticament en pagues una altra.
Clar, llavors és... Obligat a comprar, estàs obligat a comprar l'iPad de desena generació, no pot ser un altre. O sigui, no és que hagi de ser un iPad. De fet, a casa ja en tenim dos d'iPads, com o vosaltres aquest... sabeu. Bastant antics, però bueno. Però imagina que algú té l'iPad de l'any passat, o un iPad Pro, que és millor que aquest. No pot ser. Ha de ser l'iPad de desena generació. Llavors, tu pots fer dues coses. O li compres tot a Catwin, que llavors pues, li compres el... També has de tenir també un teclat, a poder ser funda amb teclat. Llavors ells et fan el pack
de... El Logitech o el d'Apple?
Et fan el pack de l'iPad, el teclat de Logitech. Tu en teoria pots portar el que vulguis, eh?
És bastant més barat el de Logitech que el d'Apple, eh?
Sí, clar, si jo et dic, jo em vaig mirar els preus i no ens estan cobrant de més. O sigui, si jo m'ho compro per separat, al final acabava pagant, crec que, 50 euros més fins i tot. El tema és que ja t'ho munten perquè hagis de passar a parlar-ho. L'iPad, la funda de Logitech. Clar, que dèiem, l'assegurança. Clar, l'assegurança per 4 anys. Clar, en 4 anys, qui et diu que no se li caurà un dia al terra mil històries?
Pagues un altre iPad.
L'assegurança només la pots pagar si li compres amb ells. Si tu portes el teu iPad, l'assegurança ja no et val. Després pagues per tota la gestió de l'MDM. O sigui, tot el que és, perquè al final són dispositius que és que a més no tenen ni Apple Store. Jo no li, o sigui, és que a més aquest iPad no el podem fer servir a casa.
Sí, sí, no és un iPad que està controlat per... És un iPad que serveix per l'escola, per les aplicacions de l'escola.
És com si fos d'empresa.
Perquè, no, sí. Sí, perquè entre altres coses el que tenen és que el professorat té una aplicació i que llavors, si per exemple diu... ara anem a fer un examen, paf, tots els iPads es
paguen. Però aleshores...
Tota l'aula es queden sense iPad per
sí,
no consultar.
Però aleshores jo no entenc una cosa. Si no és un iPad teu que tu puguis fer servir com vulguis, perquè escrius puguin fer servir el que et doni la gana, que tu no li puguis posar els controls parentals per casa, sinó que és un iPad, en el fons, com si fos un iPad d'empresa, per què collons l'has de pagar tu?
Espera, que no, que seguim amb això. Només per entendre això, eh? En teoria està controlat per l'MEDB i no sé què. Jo, com que sé una miqueta de temes de seguretat i també sé una miqueta de com és la gent en general, jo només us diré que l'iPad aquest de la meva filla és l'únic que a la xarxa local de casa el faig entrar per la xarxa de convidats.
Ja. No, vale?
O sigui, en aquest punt estem.
No, no, sí, clar, perquè bàsicament tens... O sigui,
la xarxa de convidats
pot ser
està separada de la...
Totalment.
I és una capsa negra. O sigui, jo no sé allà què hi ha i què no hi ha, perquè no puc controlar, perquè és que no puc fer ni update de les aplicacions, perquè no hi ha App Store. Saps? O sigui, clar, perquè aplicacions té i hi ha moltes que te les pots baixar, no que te les pots baixar, perdona, que ja venen. Per exemple, ve YouTube Music, hi ha una sèrie d'aplicacions que, i alguna que si tu necessites tu els hi pots demanar i te la instal·len, però vaja, és una capsa negra. Llavors, tal com va arribar a casa, aquest iPad va anar a la wifi d'aquest, a la de convidats, la wifi meva, a la xarxa meva interna. Aquest iPad no la
toca, no entra.
Però no, això, no, doncs això entra l'iPad, en la gestió de l'MDM, l'assegurança, el teclat i tot, 980 euros. Llibres, euros, a banda, que es paga cada any. Aquest any hem pagat 180 euros de llicències digitals de llibres. 180 euros per un material que ningú ha imprès, o sigui, no ha anat a una impremta, ningú l'ha hagut de distribuir en furgonetes, cap botiga me l'ha hagut de vendre i tota aquesta gent guanyant-se un marge. O sigui, perquè al final, si tu pagues 180 euros per llibres, però això, que a la impremta la gent s'ha guanyat la vida, a distribució la gent s'ha guanyat la vida, a la botiga la gent s'ha guanyat la vida, com passa a primària, que compres els llibres, però bueno, jo sé, hi ha una cadena de valor darrere. Però clar, te'ls descarregues digitalment, 180 euros igualment.
I és un problema, eh? O sigui, i és un problema el fet que per algunes assignatures, quan estàs a primària, doncs segurament no, perquè els exàmens són bastant més, diguéssim, de passo que te'n voli. Però quan ja estan a l'institut, que tenen que començar a estudiar perquè t'has d'empollar, perquè et fotran un examen, i no, és que els continguts estan en un llibre digital i tenen que entrar amb el Chromebook o tenen que entrar amb l'iPad i els continguts no es descarreguen al dispositiu, sinó que es tenen que descarregar del núvol i el núvol d'aquestes editorials va amb una manivela, perquè és que no crec que fotin servir ni CDN i les pàgines tarden a carregar, que sembla que les estiguin dibuixant a la pantalla un monjo per darrere. Dius, clar, com estàs, és que canviar de pàgina quan estàs estudiant, que vas, ara miro aquesta pàgina, tiro endavant, hòstia, és superlent, jo
ho he vist. Jo també pensava Jo soc dels que crec que ens hauria d'estudiar, o sigui, jo soc dels que crec que ficar la tecnologia a l'aula crec que és un error. Jo mateix, quan he d'aprendre, aprenc molt millor en una aula i amb paper i boli que amb ordinadors, i mira que estic tot el dia amb ordinadors. Però també he de dir que potser generacional, perquè jo feia una mica de por, la meva filla sempre havia tret superbones notes, doncs ara les està traient fins i tot encara millors. Vull dir que no estic dient això des del plan de...
Són habilitats diferents, però el problema és quan la tecnologia es posa entremig. Hi ha alguns casos d'ús, doncs que necessites, per exemple, aplicacions de matemàtiques. Vale? Jo ja me les he tingut amb el director de l'aplicació educativa de matemàtiques que està patint tothom i que els resultats de matemàtiques ja sabem quins són, perquè últimament tots els nens tenen que aprendre amb la mateixa aplicació.
És l'Innovamat, aquest famós.
Però es diu Innovamat. I ja he parlat jo amb el director i ja li he dit, escolta, no, això no està bé, no funciona, els potser en sabeu molt i el que heu fet està molt ben fet, però el model docent no està validat i el pitjor de tot és que no teniu els professors formats per utilitzar aquesta d'això. Però aquest el problema és, per exemple, si tu estàs fent una cosa, és fer un exercici que tu tinguis que posar el resultat en una pantalla, però ja a vegades un exercici de física o química, tens que embrutar un paper, tio. I si el mitjà ja no hi és, es fica entremig. I això és un problema.
Ja dic, jo crec que el mitjà, igual que les pinceres digitals, home, jo crec
però,
que és un error.
Perdona, un moment. Llapis i un iPad no serveix igual.
Un moment.
No és el
jo t'estic dient, però un moment. Però això és una opinió meva. Dic, jo crec que és un error tota aquesta digitalització que han fet d'aules. Crec que això és simplement gent totalment analfabeta digital, enlluernats pel món digital, rebent a comercials...
I pel negoci que hi ha, són molts diners.
De grans empreses i comprant, doncs, com el típic responsable d'empresa del segle XX, que no té ni idea de què compra i li encasqueten de tot. Vale? Però això és una opinió personal. Estic disposat a estar equivocat i tot. Vale? Però que en una escola, pues això, una escola de gent normal, vull dir que no és una escola de 500 o de 1.000 euros al mes, és una escola de gent normal, t'obliguin a passar per l'aro de pagar, ja us dic, 980 euros per l'iPad.
Per nen.
Un moment.
Per nen.
No, aquests 980 euros és pels 4 anys, perquè és, diguem, el catxarro.
Vai.
I tot el que porta. Després, cada any, 180 euros. I aquest any, nosaltres, portem ja 980 més 180. Vale? Si aquests 980 els vols pagar a terminis dels 4 anys, hi ha interessos baixos, però n'hi ha. Per tant, acabes pagant encara més. Hòstia, jo tinc la gran sort de que doncs, ens va venir això, em vaig indignar, em vaig cagar en tot, em vaig posar com una mona, ho vaig comprar, jo vaig pagar i punto. Però hi ha molta gent que no pot fer-ho, això, eh?
No, clar, i has de pagar-ho a crèdit, i això vol dir que són 30 euros al mes, quan hauries de pagar 24.
Li estem dient a molta gent que es gasti 1.000 euros, gent que potser va justa, que es gasti 1.000 euros. Bueno, no, ja tinc més les llicències i tot, te'n vas als 1.200 aquest primer any. Així? Ens hem tornat bojos?
Per criu. Sí, no.
És pregunta, que... quan
no, clar,
acabi...
Per criu, perquè no el poden compartir.
Pregunta, Raül, quan acabin aquests 4 anys, aquest iPad, el pots planxar i posar-li a l'OSX normal?
El compromís és que al final dels 4 anys te'l desbloquegen i te'l quedes tu. Però ja és un iPad 4 anys vell, perquè mentre està en el seu prime, diguem-ne, tu no pots fer res amb ell. Res que no sigui estudiar, eh? Llavors, ostres... Clar, i a més, l'Apple Pencil és opcional. O sigui, jo sí que vaig dir que aquí ja que a l'Apple Pencil no li feia falta per res i la meva filla va estar d'acord, però hi ha nens que porten també l'Apple Pencil al col·le. O sigui, que hi ha gent que encara s'ha gastat més diners d'això, ¿vale? O sigui, no és que jo m'hagi gastat a full, és gairebé a full, però hi ha gent que s'ha gastat encara més diners. Ostres, i per si abans no... És que
no ho trobo lògic, Raül.
I tu pots comprar per la teva banda, però després els has d'enviar amb ells perquè t'han de posar l'MDM i això t'ho cobren a banda i al final t'acaba sortint més car. O sigui, si tu compres per la teva banda i t'estalvies alguna cosa, al final ells el que et cobren per fer l'MDM en un producte que et venen ells, que això ho entenc també, és en plan, saps, com que ja el tinc jo aquí, te'l poso i t'ho faig més barat. Per tant, al final el paquet global et surt més a compte comprar-los amb ells.
No, clar, el bundle... Però aquest bundle compte que ho estan venent milers de famílies.
És que és això.
És el negoci. Però, tant amb els iPads com amb els Chromebooks, com amb les Macs, o amb les màquines de Samsung...
Si això ha sortit perquè ha ensenyat l'iPad de generació, però fins fa 3 anys el programa era el de Samsung. I quan arriba el meu fill, que té 4 anys menys, si voleu fem apostes. A més, són 4 anys, eh? Seria ideal per reprofitar el dispositiu. Podem els tres apostar que guanyarem tots perquè estem tots segurs que no li servirà oi, al meu fill aquest any.
Esclar que no. No, hauràs de tornar-t'ho a comprar. O sigui, això ho tens claríssim. Poca broma, amb la tonteria del... Tinc alguns alumnes a la universitat que venen amb un iPad, amb un Apple Pencil, i fan servir unes aplicacions d'aquestes potents de prendre de notes, i foten uns apunts, que me'ls han deixat alguna vegada, i he quedat flipat, eh? Foten
sí, però al final, però en el nostre cas, com que van amb la funda aquesta de Logitech amb teclat, ho fan amb el teclat.
Mira, altres, el Chapulín ens escriu en el YouTube, diu, a Alemanya, pel meu fill gran, paguem uns 200 euros l'any per un leasing de l'iPad i inclou llibres de text i tot.
Bueno, és que aquí són 245 euros el que està dient en Raül. Mm.
I diu, el petit va a la pública i no té res d'això.
No, però és bastant més barat. Sí, per començar, sí, recordeu, sí, nivell de vida un país i l'altre, eh? Però sí, suposant que Espanya i Alemanya fos el mateix, que tots sabem
que
ni de conya, li surt més barat amb ell. Perquè jo estic pagant, sí, 108, suposant que pagui de llicències digitals al
245,
mateix
plan, estaré... Són 245 a l'any.
Més 180 de llicències, que ell té llibres inclosos.
Sí, exacte.
Sí, sí, aquesta és la diferència.
No, jo estic pagant més de 200, jo estic pagant més del doble que ell cada any. Si faig com la inversió als 4 anys...
I si ho financies encara pagues...
Si ho financies encara més. Sí, si ho financies posés el triple.
Gràcies, Àlex.
I el futur és que la gent que més ho necessita, que més justa va, són els que han de financiar, amb la qual cosa els surt més car.
Per això dic que jo em vaig indignar, però vaig fer números i vaig dir, ho pago de cop. Clar, però és que és indignant. O sigui,
a mi el problema que em dona tot això és que la manera que s'ha fet d'introduir aquestes coses, que jo crec que està bé que s'introdueixi la informàtica a l'escola, perquè al final, quan vagis a treballar, faràs servir ordinadors. Per tant, has de tenir competències digitals a tope. Vale? Amb ja, qual
però,
està bé.
Un momentet, un incís d'això, clar. Però, sí, això també ho fan. Però, clar... si voleu, també obrim el meló dels professors d'informàtica a les escoles.
Perdoneu, per acabar-ho, d'explicar el que diu l'Àlex.
El problema aquí és...
Acabo d'explicar el que diu l'Àlex. Diu, ells no se'l queden al final.
Ja, però si jo...
Però el renoven cada 3 anys.
Sí, però si jo dintre de 4 anys vull comprar un iPad de desena generació, quant em costaria?
Ah, no, i que ja es va...
Sí, que quan me'l quedo, el valor que té el producte... Sí, sí. És baixíssim.
No, però segurament això el que passa a Alemanya és el mateix que està passant, per exemple, amb els Chromebooks, en les escoles que tenen Chromebooks, que és a dir, un nen arriba i li donen un Chromebook, quan acaba aquest Chromebook, si encara està, diguéssim, té vida útil, quan ve el següent nen, li cau el Chromebook fet servir. I si es trenca, s'espatlla, doncs li repararan i li donaran. Hi ha tot un programa de manteniment, igual que els programes de llibres de segona mà.
Disculpeu una pregunta.
Ja, però
a mi el que em sorprèn... Perdoneu. És que a mi això, el que em fa ràbia és l'absència de discussió, l'absència de comentari. És a dir, algú ha parlat o algú ha decidit, algú ha parlat amb els pares, quin és el millor... algú ha treballat quin és el millor model, perquè això sembla una imposició.
Ja, em deixes que t'ho expliquis, perquè és que jo investigo d'això.
Ja.
Vale?
A part de investigació, te la dic com a pare. Vale? Clar. Tot això, és que t'ho dic perquè és que és...
I jo també ho soc.
És que, sí, però és que és indignant. Perquè, clar, no és que no et donin a escollir. És que, a més, quan t'ho presenten i t'ho expliquen, és que el problema és que és el meu sector, saps? I llavors t'estan explicant unes coses que t'estàs adonant que qui ha tingut la capacitat de decidir això no està capacitat per decidir això. No té ni idea. Està repetint el que li ha dit el comercial de torn. Però és que a més t'ho diu pensant-se que en sap molt. Que aquest és un dels problemes del món docent en general, no individualitzant, ho dic aquí perquè està al mar, que és que hi ha molta gent que té un high concept de si mateix, simplement per ser mestre...
Estan encantats de conèixer-se a si mateixos.
Que flipes. I es pensen que són com una mena d'elit intel·lectual. I és que, clar, m'explicaven els motius de perquè quan nosaltres vam entrar a l'escola ens van explicar que estava aquest programa secundària amb Samsung i ara ens explicaven per què havien canviat a Apple i les coses i les millores. I te n'adones que no, o sigui, que és que no tenen ni idea. A nivell fonamental, no dic que t'estiguin dient mentides, però a nivell fonamental d'entendre el que estan dient, no tenen ni idea. No, perquè quan... és que me recordo que vaig fer una pregunta a la reunió i us juro que la vaig intentar fer com molt constructiva. I la resposta és que no me'n recordo. M'encantaria dir-vos-ho perquè clar, avui no venia pensat a dir... Però imagineu
que... Us expliqui, us faig una petita...
Imagineu que la pregunta hagués fugit. A quant va el quilo de peres? I la resposta hagués sigut... No, és que les peres no són blaves, són verdes.
Vale. Em permeteu-vos que us faci un petit resum d'on ve tot això? Us en recordeu del Simpson? Mm-hmm. Sabeu com es diu l'institut del Simpson? És a l'Institut B.F. Skinner. Vale? Skinner és el pare de la pedagogia conductista, vale? Que bàsicament és agafar i dir jo tinc una idea molt clara de com el que vull que aprenguis i com vols i com vull exactament que ho aprenguis. Algú que, per exemple, seria com la instrucció militar. Vale? La instrucció militar, el que tu formes és no només formes les habilitats, sinó que formes les actituds, el caràcter i tot. Llavors, l'Skinner, amb totes les seves bones intencions, el que agafa és utilitza tota la psicologia conductista desenvolupada per Pavlov i companyia i comença a tindre la idea d'aplicar aquestes eines per educar millor. Vale? I això és a meitats del segle XX. Quan aquest senyor descobreix que hi ha una cosa que es diu informàtica, doncs comença a agafar i fer experiments i comencen a agafar a muntar projectes ja en els anys 60 on s'aplica, es dissenya software específic en mindframes per educar criatures. Vale? És dir, però bàsicament és dir, jo vaig a fer un software que eduqui a la persona com jo vull que estigui ficada. I aquesta és una filosofia, i llavors aquesta és una filosofia de l'educació que es va reencarnant en diferents versions tecnològiques on digues, jo tinc uns continguts, uns raïls exactament de quins exercicis i quines coses tenen que fer els nanos i tot això va per aquí. Aquesta és una de les línies pedagògiques aplicades a la informàtica. I està, en els anys 80 té una encarnació, en els anys 90 té una altra encarnació i hi ha moltes, fins i tot, estàndards i coses a tot arreu. Hi ha una altra filosofia que està desenvolupada per el senyor Seymour Papert. El senyor Seymour Papert, que es va fer amic del Steve Wozniak i el Nicolas Negroponte. El Papert, la idea era dir, la manera d'aprendre és experimentar, construir coses a partir de projectes i a partir d'aquí es vas descobrint les necessitats i coses. I va inventar, el Papert va inventar el llenguatge de programació Logo. Que us deu el llenguatge de programació Logo. Llavors, amb el Logo, en Papert va agafar, se'n va anar amb el Negroponte, amb uns ordinadors que l'Steve Jobs i l'Steve Wozniak li van donar, uns Apple II, se'n va anar cap a Àfrica, van estar treballant amb criatures i van veure doncs, que les criatures els donaves els ordinadors amb Logo i agafaven unes competències en pensament analític, el que avui en dia en diem pensament computacional, i aprenien a programar els ordinadors i aprenien les matemàtiques molt millor i van venir molt engrescats. I llavors això ha donat a una altra línia de com s'hauria d'educar les criatures, completament diferent de la conductista, que seria dir, anem a utilitzar la tecnologia com una eina de trampejar per poder hackejar i fer coses. Vale? Llavors, durant la primera dècada del segle, hi ha una influència molt forta, sobretot precisament llocs com Extremadura, com Andalusia, com Catalunya, com València, on hi ha una adopció del programari lliure, hi ha projectes com el projecte Moodle en el que estava jo, o hi ha fins i tot distribucions específiques de Linux pensades per educació, vale? o coses molt xules que es van fer des del Departament d'Ensenyament en l'XTEC. Vale? I es van fer coses molt xules en la línia aquesta, però anem a fer hacking, anem a donar eines per fer coses. El que ve després, a partir de l'any 2008, amb en Zapatero, quan es munta el Plan Avanza amb uns fons europeus, el que hi ha és dir, entren les editorials. Les editorials que fins aquell moment estan dient no, nosaltres vam vendre paper, els ordinadors no, diuen, ara és la nostra. I el que farem serà, és els ordinadors, en comptes de ser eines per jugar amb l'Scratch, amb robòtiques, amb Arduinos i coses aquestes, que també s'està fent,
sí, però això la meva filla fa robòtica extraescolar.
Ho fot amb un extraescolar.
Té collons la cosa, eh?
Vale? O amb els mateixos Lego, amb els Legos Mindstorms i tot Legos. Això.
Llavors, també
hi ha tota, llavors, hi ha una visió d'educació que és dir, però que és una educació que requereix els professors amb una mentalitat superadaptativa que s'han d'adaptar a les idees boges que tenen. És a dir, l'alumne diu, jo vull fer això, i en comptes de dir, no, això es fa així, és a dir, a veure què estàs fent i a veure com et puc ajudar perquè tu vagis en la direcció que tu vas i anar-te introduint i que tu vagis descobrint els coneixements. Això implica moltíssima feina per part del professor. En canvi, les editorials, a partir del 2007-2008, diuen, hòstia, anem a agafar... a fotre un portàtil en un Chromebook o un portàtil o un tablet en la taula de cada nano i en comptes de donar-te una eina perquè tu putinegis, al contrari que és el que faig, la tanco completament com el Chromebook o com l'iPad del teu d'allò i aquesta eina el que farem serà, és a dir, et donarem els continguts. Però i et donarem un PDF en pantalla això, o et donarem una aplicació perquè tu tinguis que agafar i fer puzzles o dir quina és la resposta a l'exercici, que és el que fa ta filla.
Però t'expliquen per què fan això? Perquè si, t'ho dic en sèrio, eh?
Perquè els editorials tenen un model de negoci darrere.
No, això a banda. Però per què els professors cauen en aquest parany? Perquè si a la meva filla, i no perquè sigui la meva filla, eh? I als seus amics i amigues, li donen l'iPad obert, al tercer dia estan fent coses que els professors ni s'oloren.
Exacte. Llavors aquí hi ha el problema
Ni s'oloren, és impossible que els controlin.
Exacte. És el del laboratori de química. En un institut sempre hi ha un laboratori de física i química i biologia. I hi haurà un o dos professors allà dintre que saben exactament totes les coses que poden passar allà dintre. Saben quines reaccions químiques, quins experiments es poden fer, quines són les mesures de seguretat. En informàtica, això és impossible. Vale? Perquè és que ni nosaltres podríem estar allà dintre i controlar el que puguin agafar i fotre la gent. Amb la qual cosa tens un problema molt greu.
Però com a mínim ho entendríem. Però...
Sí, ho entendríem, però al final és dir, allò del move fast and break things, és dir, tingueu uns ordinadors i ensenyeu-los a planxar-los i tornar a instal·lar el sistema operatiu i trencar-los i tornar-los a engegar i a reparar-los i a fer coses,
però,
això no.
Un moment. Però a les assignatures de tecnologia, no a totes. Jo per això dic, però
ja sí,
que, igualment aquí estem barrejant dues coses, eh? Que és el que deia. O
sigui, estudiar literatura amb un ordinador...
Clar, jo crec que ficar a la tecnologia a les aules és un error. Però ja et dic, però això és una opinió meva de la que
no
crec que...
Tot, no per tot, sí, no per tot. No, o sigui, però, no ha de ser una eina omnipresent. Sí, és una eina per algunes coses. Sí, que, però el que jo vull dir,
moment,
Raül...
Però que estem totalment d'acord. Però que fins i tot si estiguéssim superequivocats, imagina't, estem totalment equivocats, ¿vale? I és l'hòstia tenir això. Jo el que dic és que tu no pots agafar les famílies i obligar-los a pagar 1.000 i escaig euros.
Sí que poden, perquè ho fan.
Home, clar, perquè què fas? Que el teu fill
és
no
que ho fan, i és sobre clar, les famílies que poden el que sigui pels meus fills.
Bueno, no, clar, perquè és que t'ho expliquen d'una manera que jo et dic, jo estava a aquella sala, a aquella reunió, i t'ho expliquen d'una manera que si tu també ets profà amb la matèria, tu et creus que aquella persona que t'està explicant és així, i clar, és el que dius, Marc, home, ara no em queixaré si això ho estàs fet pel bé dels meus fills. I t'estan cascant 1.000 eurazos.
Però el problema que hi ha és que tota la utilització d'aquestes eines informàtiques i totes aquestes aplicacions per emprendre els Innovamats, els Navios i totes aquestes aplicacions d'eina d'aprendre idiomes i això, amb excepció potser de Duolingo, que no està en el sistema educatiu, vale? Que sí que està, sí que hi ha molts experiments i molta literatura de que funciona molt bé el Duolingo per l'aprenentatge d'idiomes, no hi ha validació. És un editorial, una empresa... treu un producte, posa el producte al mercat i no hi ha hagut una validació de la seva...
Això està basat en el currículum.
I aquella empresa
si parlem de validació, al final és dir...
Sí, però dic, aquella empresa fins ara feia el llibre i te'l venia a 50 euros, i d'aquests 50 euros doncs hi havia dos que es quedava el llibreter, dos que es quedava la distribuïdora, tres que es quedava la impressora a la impremta, saps? Ara te'l segueix valent per 50 euros i es
o
queda 49 l'editorial.
O pugem el preu i a sobre no tinc intermediaris.
Sí, sí, clar, que és la vergonya sempre dels e-books, que jo sempre dic el mateix. O sigui, a mi, quan jo vull comprar un e-book i veig que em volen comprar el mateix en paper que en electrònic, no tinc cap mena de problema en piratejar-lo a nivell ètic. O sigui, és que ni un. Si a mi l'e-book me'l deixen en un preu, no regalat ni molt menys, però en un preu en el que jo ja veig que el que ha fet és descomptar les despeses del que seria tenir el llibre físic a casa, jo li pago encantat.
Bueno, però que m'enganyin a la cara,
no?
O sigui,
si m'estàs pixant a la boca... Clar, dic, si bueno, m'estàs pixant a la
això,
boca,
això és Raül, mira, un exemple diferent, però el mateix. Audible. Quan Audible té un llibre que sap que ha venut més de 5 milions d'exemplars, perquè és un bestseller o el que sigui, no te'l posa dintre de la subscripció mensual. Te'l té fora i l'has de pagar a 12 o 13 euros a banda.
No.
Sí.
No.
Sí.
Va per crèdit. Has de pagar un crèdit.
Però igualment... Però igualment
Audible...
Audible Espanya, Audible Anglaterra, famosos, ja n'hi ha de pagar. Audible.com i Audible UK, això no passa.
Però és un tema de novetats. És com si tens Disney Plus, Netflix i no
sí,
sé
sí,
què.
És una pel·lícula.
Una pel·li va al cinema, poc després surt.
No només...
No
només novetat, eh? No només novetat. Tota la sèrie aquesta, com es diu? La de ciència-ficció de... Ja us ho diré demà. Que han fet ara la sèrie la de... Em surt Endeavor.
El Silo.
No, l'altra. La
Dune.
No.
Black Matter?
The Expanse.
The Expanse.
Vale, m'imaginava que anaves per aquí, però com has dit, ara han fet la sèrie, dic, no pot
no,
ser.
Bueno, la sèrie ja fa temps.
La sèrie sí, fa sí. anys que va acabar.
Sí. Però The Expanse, tots els volums de The Expanse estan
els
en contingut...
Els 12 o 13?
Estan en contingut...
No bueno, la línia principal són 9, que jo m'estic acabant el 8è ara.
Sí, però compte perquè... A veure, compte una cosa, perquè depèn de quin país estàs. Jo, per exemple, estic a Audible UK i Audible.com i vaig movent el membership d'un amb un altre perquè en funció dels drets d'autor estan en un domini amb un altre. Llavors, ja, si no estan en Audible.es és perquè igual no estan pactats els drets d'autor a Espanya.
Sí, de totes maneres, això és una cosa que al final tu pots decidir pues, no fer-te. ¿Vale?
Però sí, clar, no t'obliguen. És la diferència amb l'escola. És que és el que dic,
clar, és que allò, aquest és el punt.
Mercat captiu. Mercat captiu.
Clar, això és el que em toca la pera. Però, que no és una cosa opcional. Que no però, és a més, cosa que diguin...
aquestes eines que et diuen que són tan fantàstiques, aquestes eines que diuen que són tan fantàstiques, no està validat que la gent aprengui més. I si el que ens hem de mirar és que és el que està dient el macro, és que l'informe PISA de l'any passat va ser l'hòstia impressionant. És a dir, que alguna cosa estem fent malament.
Però jo,
en els últims anys.
On volia arribar és... Vosaltres creieu que el que estan fent els de la classe de la meva filla amb un iPad de desena generació no podríem fer amb uns altres 20 models de tablet també? En el que jo pogués escollir dels que tinc a casa...
Sí, però és un tema... Ella. Això és un tema de... Bueno, en aquest cas, però ja dic, ho podríem fer un Chromebook, i el model és el mateix, seria més barat un Chromebook, sobretot si fas això del reciclatge, és a dir, que no és un iPad que tu et quedaràs, sinó que és un ordinador que es va quedar.
Això del reciclatge és com als països del nostre entorn que es fa el reciclatge de llibres d'escola, a Espanya no es fa.
No, sí que es fa. Sí que es fa.
I del vidre.
Algunes escoles...
A les escoles públiques es fan. Hi ha una empresa que es diu IDD Inc. Hi ha una empresa que es diu IDD Inc. que gestiona el reciclatge de llibres de text i els llibres de segona mà.
Doncs deu ser supernou i no sé si a totes.
Hi ha una empresa, es diu IDD Inc. No i, fa molt, i també fa coses digitals i aquesta empresa gestiona i fa tota la feina de gestionar els llibres quan els hem d'anar a tornar a final de curs.
Però això
van
totes les escoles o la teva escola va decidir contractar...
Les escoles que hi ha aquí per a la zona on jo estic ho estan fent servir.
Pues mira, ja
en l'institut. O sigui, en dos instituts que jo sàpiga, com a mínim.
A un altre nivell, però...
Però pensa una cosa, que per poder-ho fer necessites una gestió, hi ha una gestió associada. Sí. Has de controlar que els llibres estiguin bé, que es tornen, recepcionar-los...
I que els llibres estiguin fets d'una manera que el llibre no hi escriguis. Clar. Que la majoria dels llibres que hi ha en aquest país són perquè el nen el guixi i així...
Llavors el que hi ha és el llibre de teoria i el llibre de l'estudiant. El quadern de teoria i el quadern de l'estudiant. I el quadern de l'estudiant l'has de comprar.
Això del reciclatge és molt catxondo, perquè a més està notícia aquesta setmana. No? Jo no he estat a tota Alemanya, però anant a Berlín, allà es feia com abans es feien aquí. Tu agafaves els envasos de vidre i quan anaves al súper, sí, quan els compraves en el súper, tu pagaves.
Tomàs, s'ha aprovat fa dues setmanes una llei que aquí serà obligatori.
Sí, aquí anava.
Tornarem a tornar els cascos.
Sí, després d'anys de fracàs en el reciclatge del vidre, saps? I bueno, fracàs...
Del vidre i del plàstic i de la mare que el va parir.
I de la màfia. Però era tan obvi, que si tu veus un sobrecost a la factura del súper i vas a Berlín, no tens ni que passar per la caixera, ni res, hi ha unes màquines...
No, hi ha unes màquines, tornes, les fiques a dintre i t'ho compta tot. I et dona un tiquet que dona el descompte.
I és més...
O diners directament.
Hi ha gent que pel que sigui, pues té pocs recursos o està al carrer i tal, i una part dels diners que poden aconseguir...
Recullen ampolles.
I reciclen. I cobren.
Saps? A mi ha passat, jo anava pel carrer bevent una Coca-Cola i llavors ven un senyor i dic, te l'has acabat? Dic, sí, em dones l'envàs i té.
Sí, correcte. Era tan evident que això funciona i que tota la resta han sigut màfies i compraventes que ara han tornat al model original. Torna els envasos al súper, que és el que haguessis hagut de fer del minut.
Clar, clar.
En fi.
I com més gran és el supermercat, més fàcil ho té.
Ja.
No, no, per llei, tenen 2 anys per implementar-ho. Ja era puta hora.
Ja era puta hora. Totalment d'acord. Nois, portem una bona estona amb aquest tema que ha donat de sí. Però jo estic molt preocupat i hem d'anar... Avui no parlarem ni de mecenes ni de res, però hem d'anar a la falca de contacte perquè hem de parlar del cine. No sé com
hem de parlar d'en Sinner. Hem de parlar molt d'en Sinner. Jo estic molt preocupat, eh?
Jo també.
Sinner, torna a Lleida. Sí, torna a Lleida.
Ara ens ha enviat la justificació que llegiré públicament. Anem a contacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé. A veure, anem a posar antecedents a l'audiència que no està en Telegram i que no segueix el cas dels nostres expatriats als Estats Units. En Sinner viu a Carolina del Nord.
Del Nord.
Un lloc on ha guanyat espectacularment Trump. ¿Vale? Heu de tenir en compte que el Sinner no és americà i la seva dona no és blanca. I està envoltat...
I a sobre l'equip de NFL que els toca el seu estat... Portant uns anys que malament.
Malament també.
Que jo crec que és el que més els hi preocupa, eh?
Home,
i a més la NFL és... La NFL és ja...
L'estat dels Panthers és la cosa més preocupant.
Sí. Jo crec
Diu, a més diu que on està ell, a la part on viu ell, està envoltat de grupuscles del Ku Klux Klan, no? Amb el que portem diversos dies...
Bona gent.
Sí,
bona gent. Molt nets, polits, molt endreçats.
Sí.
No deixen de ser fans de la Setmana Santa de Sevilla, no?
Sí, esclar. Esclar.
Bueno, total, que porta uns dies que des que va guanyant Trump i tot...
Fan soleares i...
Ens va dient, és com a Europa. Una cosa és veure el que fa el Putin des de Barcelona i l'altra és fer-ho des de Vilnius. Ell està a Vilnius. I s'ha comprat una pistola. Vale?
Deixa de ser... Una pistola?
No, s'ha comprat una arma d'aquestes automàtiques, no? De repetició, una mena de fusell o subfusell. I el Ramon, que viu a Califòrnia, li va dient... El Ramon, que viu a Califòrnia, li va dient nois, ei, que us faig lloc a casa, eh? Si ho necessiteu, veniu cap a casa, que si ho necessiteu, aquí us faig lloc. Bueno, doncs he vist el Pepino, heu vist les fotos del Pepino que s'ha comprat al Sinner?
Jo l'he vist i dic, uau, haver comprat una guitarra, Sinner. Compro una guitarra.
Saps el que em va sorprendre? Hi ha un reportatge de TV3 que està TV3 a la carta, el que podeu seguir fora de la seva emissió, que forma un conjunt de reportatges que canalitzen enfrontaments en el món, canvis sobtats, s'ha anat parlant molt dels Estats Units. Hi va haver-hi un dedicat una mica a les armes i em va sorprendre que hi ha un col·lectiu de gent més tipus demòcrata o de col·lectius vulnerables o de col·lectius minoritaris. Hi havia una noia que era lesbiana que s'havia comprat un subfusell de repetició per defensar-se. I jo però no ho acabo...
Però això és la segona esmena, no?, de la Constitució seva? És que ho porten... No sé si la segona
és que
no
recordo. Em sorprèn.
Però vull dir, és una cosa que porten però és que ho porten superficat a l'ADN, això.
Ja, però aquí els de les armes són els mateixos que maten toros i que... Sí.
Però per ells les armes...
No necessàriament, Tomàs, no necessàriament. Jo conec gent que va a caçar i... Bueno. Van a caçar, escolta. I ja t'ho diuen els guardes dels parcs naturals, que si no es caça, les poblacions de segons quin tipus de bestioles...
I el toro no sufre, tinc tant que sí. Ah, per favor, ja, una tonteria aquesta.
Es poden, jo crec que es pot...
No, que ja t'ho dic, el cel busca...
Sí, Sí, però això, Marc...
A la ciutat es controlen les poblacions de coloms i no va la gent amb escopetes fotent tiros cap al cel.
Hi ha mil maneres de contenir.
Però hi ha falcons.
I no penya amb escopetes per la muntanya fotent tiros.
La casa abans de tot és un negoci que te cagues tant amb armes com en llicències.
L'escopeta nacional.
Per això els interessa ara... per això els interessa sovint mantenir aquest model de caçadors disparant als animals que no contenir les poblacions d'altres maneres.
Penseu una cosa, els caçadors aquí s'extingeixen. Perquè la Nissan ha estat expulsada, la Renault li ha dit a Nissan que se'n vagi d'Europa. Que Nissan ara, i per tant no podran comprar Nissan Patrols. I clar,
acabat tot amb un Patrol.
Clar, els caçadors sempre van amb Patrols.
Tampoc podran comprar Volkswagen, que s'acabarà la Volkswagen en 4
dies. La Volkswagen s'acabarà, però els caçadors han d'anar amb Nissan Patrol, no o amb el Range Rover, però o un Defender. Un Defender, si en saben, un Defender, però... Sí. Però clar, no poden anar amb el Patrol a caçar...
Ara que he vist que zona rural, entre cometes, rural, he observat dues coses. Una, aquí
més,
no es pot dir...
Deixem-me ser una mica més demagoga encara. Tots els que hem vist caçadors esmorzant, quan van de caça, caceres, i ja en grupets esmorzant, tots esmorzen amb aigua, us heu fixat?
Tots, amb aigua mineral.
Aigua i un tallat descafeïnat, si us plau.
Sí.
I dius, ole, o sigui, molt bé, saps? Perfecte per anar a fotre trets per la muntanya. Fins aquí l'extra de demagogia.
Jo ara, sí. Jo ara que visc...
I cada vegada que els veig.
O sigui, jo ara que visc en un món rural, tornem a el que s'estava dient, veig dues coses. Una, em fa molta gràcia lo del transport públic, perquè aquí, si no tens cotxe, no vas enlloc. O sigui, oblideu-vos del transport públic. I dos... El meu mini és massa baixet.
Rasca tot arreu, no?
Rasca hasta el pàrquing.
Escolta una cosa, Tomàs. A veure si ens entenem. La gent d'ordre, quan va a viure a fora vila, la gent d'ordre, quan fa a fora vila, s'han de comprar un Fiat Panda 4x4.
Però que broma, que és un cotxe 4x4, eh?
El Fiat Panda 4x4 és el cotxe dels monitors d'esquí d'Andorra.
Que m'expliquin per què tota la trama urbana de Barcelona i voltant està plena de SUVs i de 4x4 i en Tomàs està a Ruralàndia amb un mini.
Perquè s'ha de vendre el mini. Ha d'agafar, aneu a la Pop i posa Cambio Mini One por Fiat Panda 4x4.
No. He estat mirant... O sigui,
que el nou és guapíssim, eh?
Rosso. O sigui, vaig rossant a tot arreu, de tal manera que estic acollonido i no paro de mirar, quan agafo el cotxe, quin és el cotxe més alt dels que veig por ahí, que no sigui un Land Rover, òbviament, que sigui un cotxe utilitari. I ja vaig amb una cinta mètrica, ¿vale? Vaig amb una fucking cinta mètrica en el súper medint els culs dels vehicles.
En pressupost econòmic, Fiat Panda 4x4.
Un Dacia. No, quedem-nos en aquesta imatge. Quedem-nos en aquesta
imatge. El Dacia Duster.
Tu surts del súper amb el teu carrito i veus a un senyor de 50 i llargs fent alguna cosa als baixos del teu cotxe. Perquè tu no veus que l'està mesurant. Tu no saps què conya està fent. Tu veus a un senyor de 50 i pico anys fent alguna cosa als baixos
sí,
del teu cotxe.
Sí, però estic a pagès, Raül. Aquí es veuen coses... Això no és l'àrea metropolitana. Aquí la gent fa coses molt rares, tio.
Tampoc amb el carrito contra la primera columna que hi ha.
Jo he vist a Islàndia els Dusters, la gent amb els Dusters de lloguer fotint unes coses...
El Dacia Duster, a part que té un preu molt assequible, és un cotxe que és elevadíssim. O sigui,
que ja dic, a Islàndia és el cotxe més barat que està homologat per anar per les carreteres tipus R. ¿Vale? I és un cotxe que molt bé... Ui, quin gat més guapo!
Gateta.
Una gateta, és molt guapa.
Jo també tinc una rescatada fa poc, tio.
Sí, jo en tinc tres, aquesta és la més joveneta.
Nosaltres ens han adoptat dues gatetes. Tenim dues que venen a esmorzar, dinar i sopar.
És boníssim, es deixa fer de tot.
Però viuen lliures, no? Aquesta sí que...
Viuen lliures, però venen a casa. Llavors, quan jo al dematí obro la porta de casa, les tinc al jardí, que em diuen miau, i jo els hi trec, els hi poso.
Mira, els gats, un dia...
Els saluden, els deixen tocar una miqueta...
Un dia podrem fer un programa de gats. Jo tinc una que és adoptada de res, fa dos dies, i rescatada... Bé, en fi, un dia explicaré la història. És una gateta ja...
Sí, els gats meus venen del carrer, eh?
Sí, és una gata que té una certa edat, eh? Però és molt carinyosa i molt agradable. I un exemple del comportament gatú. Quan aquesta gata va a mirar a la seva d'això de menjar i veu que no té menjar,
comença a cridar desesperada. ¿Vale?
Miau! Sí.
No, no, miau. Que venen els bombers, la policia, la Guàrdia Urbana...
Però una pregunta, tu fa quan ja no n'hi ha o quan considera que li queda poc?
Aquí viva, aquí va, Raül. Al principi, al principi ho feia quan no n'hi havia. Ara s'ha donat compte, és que tenen una intel·ligència sobre els humans super, super interessant.
Sí,
ara s'ha donat compte de que per què ha de perdre el temps d'anar a mirar si té menjar? Comença a cridar quan li surt dels pebrots i tu, clar, gilipolles, vas i li poses encara que n'hi hagi. És fantàstic, tio. És que jo, en l'altra vida, quan torni a reencarnar-me, vull ser fucking gat. És
però gat domèstic, que els del carrer l'has passat molt putes, eh, pobret?
Els que el carrer se l'ha passat molt malament, pobret. Sí, sí, sí.
Bestial. Però sí, sí, els gats domèstics són...
Sí, ha arribat a la conclusió... És que és bestial, és que ha arribat a la conclusió que per què ha de perdre el temps d'anar a la cuina a mirar si té menjar? Si crida en el moment que té gana,
ja vas tu,
gilipolles, aniràs a posar-li encara que en tingui. Fantàstic, ja no perd el temps.
És que estan molt ocupats, Tomàs. No poden perdre el temps amb aquestes coses.
Sí, sí, és gent. M'encanta, bueno. M'encanten els gats. Vale, escolta, tanquem el tema. Ens quedaven dos temes damunt del paper. No sé si voleu tocar algun...
Jo us volia explicar la meva sorpresa. La meva sorpresa de quina ha sigut la limitació que he tingut amb el Mac Studio. Tinc un Mac Studio que està comparat específicament per un projecte en el que hem d'executar models molt grossos. Quan estem parlant d'executar models molt grossos, estic parlant de models de 80 gigas, 90 gigas, 150 gigas...
Un moment, Marc, abans de que entris en el detall, quin Mac Studio tens? Perquè, clar, Mac Studio n'hi ha uns quants.
El gros.
El gros.
Mac Studio M2 Ultra.
Home, ja posaré que pagui el RAI, no? Que el pagui bé, que faci maco.
Amb tota la RAM que hi cap. 192 gigas de RAM. Vale? Que el divertit és veure quan el Word tarda en engegar amb aquesta màquina. Dius, algo no funciona.
192? És un motiu per una mica raro, no?
192. Ara t'ho confirmo, eh?
No, no, que pot ser, però com que ja sabem que aquí la informàtica són molt de...
192 gigas. Sí, perquè l'arquitectura aquesta, els M3, per exemple, van de 3 en 3. Posen els xips de 3 en 3.
Vale, o sigui que tota la nostra histèria que tenim nosaltres de potències de 2 elevat a...
Sí, 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 ho trenquen.
Vale.
Llavors, és divertit llavors engegar, que dius, engegues l'Acrobat Reader i es tira com a 10 segons llançant, engegant. Dius, com pot ser que tardis 10 segons engegant amb aquesta màquina? És l'Acrobat Reader. El Microsoft Office, qualsevol aplicació, tardarà molt. El Microsoft Outlook Data, que es quedarà allà fent el tonto, també. És allò que dius, veus ràpidament quin és el software que està mal fet. Que està mal fet o és mal parit directament.
Marc, que jo, o sigui, amb ordinadors molt menys potents, se moure molt més ràpid. A tu passen coses molt rares, eh?
Bueno... Ja
dic, has posat un exemple que és l'Acrobat.
No, recent planxat, l'Office l'han instal·lat, engegar el Word. Què? Som-hi o què? Espera, que voy. Vale. Ja t'engegaràs. Dius, vale, fantàstic. L'Office per Mac és així.
L'Acrobat Reader per Mac està fatal.
És
un horror. Clar, jo no sé, jo dic el de Windows, però vaja, jo...
No, perquè mira, fa anys passava amb l'Office, l'Excel consumia molt més recursos. L'Excel consumeix molts recursos, però consumia molt més en Mac que en Windows. Ara ja no és així, afortunadament, tot l'Office per Mac està molt ben afinat, però el van reprogramar tot. Recordes, Ludo, que
però al moment de llançar el programa, que dius, engego, i llavors, de vegades has de dir, mira, és que preferent... I no sé si ho fan expressament perquè el tinguis sempre engegat. Per quan hagis d'obrir un document, allò sí, obrir un document és ràpid.
És molt intrusiu a l'Adobe, molt intrusiu. Molt.
Ja dic, no,
però tant l'Adobe com el Word, o sigui, quan està apagat i l'has d'engegar, hi ha altres aplicacions...
L'Office en general sí que té una mica més, però el Reader és gairebé instantani, eh?
Buah!
No, però fora d'això, Marc... Fora d'això, Marc... Sí, avaluar la màquina.
La màquina va molt, molt ràpida. Evidentment, en tasques monocore és més lent que un M3 o que un M4 perquè els cores són menys eficients, ¿vale? Perquè és una generació tecnològica allò, però clar, és que té 72 cores. Té 72 cores i no sé quants milions de GPUs i té això. I quan fa servir aplicacions paral·lelitzades, paralitza tot el que tu vols.
Aquesta és una pregunta que et volia fer ara, que quan tinguessis el Mac Studio. Posa exemples d'aplicacions paral·lelitzables o paral·lelitzades.
Si tu tens un navegador i tens moltes finestres i cada una d'aquestes finestres està executant coses de JavaScript, un core per finestra. Paralitzes automàticament. Després hi ha, si tu, per exemple, estàs fent servir una aplicació de fotografia, doncs aquestes aplicacions ja estan fetes perquè paralitzin fent servir la GPU. O una aplicació com el Final Cut, per exemple, quan tu tens un Logic que tu estàs editant i pots estar editant, si estàs editant una cançó, doncs potser tens 20 i escaig pistes en paral·lel, doncs cada pista en el que tu tens que estar aplicant diversos filtres, és possible que tu puguis dedicar molts cores, un core per pista, en el que estàs aplicant cadascuna de les coses. I en el cas del que jo faig servir, és quan jo estic agafant i estic fotent inferència o estic fent un refinat o estic calculant alguna cosa amb un model d'IA, doncs aquests models d'IA ja estan programats perquè siguin estan pensats per GPU, amb la qual de fet, el processador no pateix, s'ho menja tot la CPU. Llavors, clar, en aquest cas el que passava és que jo fins ara estava acostumat a que feia servir aquesta aplicació que es diu Ollama, que et permet descarregar molts models i executar-los i provar-los, i el feia servir en el portàtil. I, clar, però estava fent servir models, diguéssim, fins a 32 gigas. Vale? I el tens en el disc dur normal. Què passa? Que quan comença a dir, vaig a provar un model que té 130 gigas, un model que en té 90, un model que en té no sé quantes, models, per exemple, que veuen, pots pujar les imatges i coses així, i dius, clar, són moltes gigas, vaig dir, mira, faré servir un disc USSD extern que m'he comprat i fotré un link simbòlic cap a la carpeta perquè l'Olama guardi els models aquí dintre, super happy, i de cop i volta començo a dir, hòstia, calent que va això. I me'n dono compte que per carregar el model tarda mogollon, i després, quan comença a executar i a fer coses que veig que la memòria ja està plena, comença a anar molt de pressa. Fins que començo a investigar i veig que el disc dur és un disc dur de 200 gigas per segon. Dic de 200 megas per segon. Clar, si has de carregar 130 gigas en memòria, a 200 megas per segon, és a dir...
És que això t'anava a dir, perquè compta'm els discs durs externs, perquè al final no és el mateix aquests discs nous que hi ha ara, el meu ordinador ja en té, NVMe, no sé, o NMV, vull dir, aquests que són, que semblen una targeta de RAM,
Sembla una targeta de RAM i que bàsicament és que te'l punxen pràcticament contra el processador.
Exacte, que jo era el meu ordinador, de fet, en el meu ordinador perquè és un Slimbook i jo l'obro i puc canviar. O sigui, vull dir que no és que vagi soldat, s'enxufa, però que si tu el treus, o sigui, si no saps què és, et diuen que és un mòdul de RAM i si no et fixes en el connector, no ho passes. I aquests, de veritat, quan van posats, que això dius tu, a la placa, això és un missil. Però si aquest el treus i te l'enxufes extern, ojo, que llavors la velocitat cau en picat.
La velocitat cau en picat. És clar, quan compres un disc dur SSD que està pensat per edició de vídeo i edició d'àudio, clar, en edició de vídeo i edició d'àudio, una ampla de banda de 130 megas per segon és suficient.
No, clar, sí, per tot que sigui, al final hi ha moltes coses que no ho notes.
I en canvi, en aquest cas, és dir, no, el que he tingut que fer és agafar, dir, al contrari, agafar, moure totes les llibreries de multimèdia, posar-les en els discos externs i fer servir el disc dur intern per poder treballar amb els models. I en el moment que agafes, dius, no, és que treballo amb el disc dur intern, els models es carguen superràpid. Perquè, clar, perquè estan a 40 gigas per segon. No és el mateix un disc dur de 40 gigas per segon que de 200 megas per segon. Hi ha ordres...
Això ha d'anar per intern o algun tipus de connexió que tinguis que vagi directament a la placa. Si vas entrar per Thunderbolt o per USB, estàs venut.
Bueno, a veure, si vas per Thunderbolt 4, pots arribar fins a les 40 gigas per segon. El que passa és que quan tu mires els preus dels discos durs que suporten Thunderbolt de veritat...
Jo em referia a tenir un i enxufar-lo a la tibia capseta. Dic enxufar-lo a la tibia capseta. Llavors t'hauries de buscar una que fos compatible.
Has de buscar una que ja no és ni per PC. Ha de ser el Thunderbolt 4, que és la que t'aguanta les 40 gigas per segon. Llavors s'entén...
Jo tinc aquesta, que va per USB-C, però estic segur que no arriba a aquesta velocitat.
Aquesta és una capseta que agafes un disc dur dels que muntes amb un portàtil, dic, amb un PC de caixa
i li fots el disc dur dintre. Aquest era especial per discos d'aquests, veus, de l'NVMe SSD, o sigui, és per ells, però igualment, si jo agafo un disc i el punxo aquí, per USB-C no va ni de conya la velocitat que va quan...
Però és que estàs limitat a el que et doni el bus USB-C.
USB 3.1, clar.
Si és el 3.1, si vas amb el 4, si vas amb el 4 de turno, el Thunderbolt 4 t'agafa els 40 gigas per segon i podries extreure la velocitat aquesta.
Parlant de velocitat, he estat, mentre estaves xerrant, a banda d'escoltar-te, he estat putinejant una mica, l'acrobat han trigat menys de 2 dècimes de segon a arrencar.
És l'acrobat per Windows?
Ja, home, però de menys de 2 dècimes. El que dius tu, que triga segon, hòstia, sembla molt heavy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, ara.
Però estem parlant de l'Acrobat Reader, no?
Com?
L'Acrobat Reader.
Acrobat Reader, baixat, però amb una màquina recent planxada, en Mac.
És que mira, jo en
un Mac potent de collons.
De quan li dono clic a quan veig la pantalla, Mira, mira. Ja? Ja.
Bueno,
però... A mi també em passen coses rares amb l'Acrobat Reader. De fet, m'haig de baixar una cosa de la higiene i quan em baixo aquest document queda raro, o sigui, no me'l baixa, em baixa un missatge d'error, una cosa raríssima.
Bueno,
no sé si és la gene o és el...
Quan obres un PDF, depèn qui hagi fet el PDF, llavors el programa sí que pateix, però no pateix en arrencar ell, pateix en interpretar el PDF i mostrar-te'l, perquè hi ha alguns PDFs que semblen models dels que treballa el Marc.
Abans veu el Word, mira, el Word, la primera execució trigava, el Word tarda, és instantani, però l'Adobe Acrobat són 6 segons.
Hòstia.
De cojones. Increïble. Vale que el Word és un software de pagament que tenim amb llicència i està bé que... A més, aquesta és la versió 2024 per Mac. És l'última versió. Mm-hmm. La versió que tinguin el portàtil no és la 2024 i tarda una mica en carregar.
Sí, que segurament ja l'han optimitzat per la plataforma. Sí, perquè no treballo amb l'Office de Microsoft en local. Si em fa faltar alguna cosa molt puntual, ho faig per la web, que és gratuït, però no treballo amb ni amb el Word ni amb l'Excel en local.
Anem tancant, tenim tres propostes molt ràpides.
Només una última consell. Penseu llavors quan us posin en el portàtil, aneu a comprar un Mac i un Mac Mini o un Mac no sé què, i veieu que quan heu de doblar la mida del disco us carreguen aquestes quantitats indigents, no feu el càlcul de pensar que el que es costarà un disc dur extern, perquè segurament haureu de, si voleu un disc dur extern que corri tant com el de dintre, haureu de tirar
també comprar un ordinador bo com Déu mana i ja
no
està,
cal,
i no
compreu
un Mac i no tenir totes aquestes merdes i compreu un ordinador que funcioni amb un sistema com Windows o com Linux.
Jo et desafio a comprar un PC que valgui el que val aquest Mac a que pugui executar els models que pot executar aquest Mac.
Però Marc, però que la gent, el 99,99999999999 i potser ser una estona per cent de gent no necessita executar aquest model en local.
No, exacte, no.
És un cas d'ús que és inaplicable, és que no...
Bueno, igual que quan et digui vindrà el Rafael de Jesús i et dirà que té un workflow de fotografia que no tenen altres persones i hi ha molts casos d'ús que...
De fotografia es pot fer servir amb qualsevol ordinador avui en dia, que, vull dir que no cal que sigui un Mac, un Windows, o estic segur que en Linux també hi ha...
Jo entenc que hi ha gent que té un masoquisme interior que els porta al Windows, jo ho entenc, no t'amoïnis, o sigui, és una forma de viure i de veure el món. Jo ho respecto.
La veritat és que tot té les seves avantatges
per tu, però bueno.
I els seus inconvenients.
Sí, fixa't, de cada 5 segons com a 8 que em sobren quan tu i jo obrim l'Acrobat Reader, ja veuré què faig amb aquest temps.
Mira, l'únic problema que tinc, és
comprar iPads per la teva filla. Faràs.
Exacte, veure, un ordinador que costa 10 vegades menys.
No, però veure, jo l'Acrobat Reader no el faig servir per llegir PDFs, només el faig servir per un únic cas d'ús, que és per ficar l'assignatura digital. Que passa que és una cosa que tinc que fer diverses vegades per setmana.
O per signar documents, que també és un document al PDF, el signes i ja està.
Només no faig per llegir, és per signar documents i per omplir merdes de la Generalitat. Perquè per fer instàncies i coses de la Generalitat necessites el puto Acrobat Reader. Només per això. Perquè si no tinc uns lectors de PDFs fantàstic i un software d'edició de PDFs que es diu PDF Pen, que és estupendíssim.
Em passa igual, Marc.
I faig meravelles i a sobre és fàcil de fer anar. És usable.
Cosa però bueno, ara que tots els nostres oients deuen estar forradíssims de bitcoins i de tota la resta de criptos que estan totes per arriba, que es comprin Macs, tu, que es gastin els diners que...
Veneu els bitcoins o podeu vendre els bitcoins i comprar les accions d'Apple.
Va, que hi ha tres propostes interessants, anem a les propostes, vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Bueno. La primera proposta d'avui ens arriba de la mà d'en Radurdín. Diu, moltes vegades us he recomanat en John Scalzi, un escriptor, sobretot, de ciència-ficció.
Tothom
en peu, eh?
Tothom en peu.
Una cosa, i els llibres de l'Scalzi, si els podeu escoltar llegits en audiollibre, llegits pel senyor Will Wheaton, vale? Que els que hagin vist el Big Bang Theory i Star Trek, la nova generació, sabran qui és en Will Wheaton, encara millor.
Bueno, si han vist la nova generació, potser no els hi venen ganes de que Wheaton els llegeixi un e-book.
Sí, però si has vist el Big Bang Theory o, per exemple...
I que estava barrejant el personatge amb la persona. O sigui, estava parlant del personatge que feia ell a la sèrie.
No, o la sèrie de YouTube... O la sèrie de YouTube que es diu The Guild, de la Felicia Day, on també surt el Will Wheaton, molt xula. Mm-hmm.
Els posarem guareig cada vegada que llegeix una proposta. Diu, torno. Moltes vegades us he recomanat en John Scalzi, un escriptor, sobretot de ciència-ficció, que té una mirada molt àcida i molt divertida. Estic llegint ara Starter Billion. Fins on he vist només està en anglès, de moment. Què treballa... més o menys la mateixa base de les seves novel·les. Una persona que no té res a perdre es veu de cop i volta en una situació que la supera per tot arreu. La qüestió és que la situació a cada novel·la és més inversemblant que l'anterior, però t'ho passes tan bé que li perdones. Molt recomanable si voleu llegir una cosa lleugera, però també té càrregues de profunditat i es pot llegir molt bé en anglès, em recorda l'Asimov.
És aquest senyor que us estic mostrant pels que estigueu veient el vídeo i seguiu-lo a Blue Sky, que a més mola molt com pensa i com diu les coses. Spoiler, no espereu que parli només de ciència-ficció i literatura, de fet és del que menys parla, però mola aquest senyor.
No, mola moltíssim, els seus llibres són boníssims.
Sí, a Blue Sky és @scalzi.com. Això no sé si ho heu parlat alguna vegada, sabeu que a Blue Sky, si tu tens un domini, el teu nom d'usuari pot ser, o sigui, allò de ser tots no sé què punt, crec que és social. Blue Sky Social, això és per defecte, però si tu tens un domini, tu i el gestiones tu i per tant tens accés al DNS, Blue Sky té una opció en la que el teu nom pot ser el teu domini.
Ah, genial.
Sí, a més t'explica, si sabeu una miqueta de com crear registres DNS i sou els administradors del vostre domini, amb el vostre proveïdor.
Ara ens podríem agafar ja. Escolta una cosa, podríem donar dominis mossega la poma pels mosseguis que...
Correcte, sí, podríeu tenir mossegalapoma.cat directament com a usuari de Blue Sky i després fer servir el domini. Però sí, perquè ell ho té, o sigui, l'usuari seu és scalzi.com, que és la seva web.
Vale. La següent proposta ens arriba d'en Ciner, parlant d'Amèrica versus Europa. Diu,
que ens acaba de dir molt bones, o sigui que suposo que ha començat a veure'ns ara mateix.
Hola, Ciner, hem parlat de tu, estàvem preocupats en la part de contacte.
Estem molt preocupats, molt.
Doncs ens diu, una youtuber nord-americana ubicada a Alemanya ha començat una sèrie de vídeos setmanals en anglès per mirar d'explicar com pensen els americans per a un públic europeu. Aquelles preguntes que ens fèiem abans. Els seus altres vídeos del canal explica i compara la vida i els sistemes europeus versus el sistema americà. Diu, molt interessant i ens recomana sobretot un primer episodi d'aquesta sèrie. Pues això, Ciner, anotat a la proposta. Perquè quan no hi vius, encara que puguis haver viatjat, el viure et dona una altra perspectiva. Ja acabem.
Sí, el dia a dia no és el mateix.
Sí, acabem amb l'última proposta que ens ve d'en Ramon Maria Gallar, que de fet ja l'ha incorporat com un tema del programa, però que al final no n'hem parlat, que és que ell deia, quan envio aquesta proposta fa només 4 hores que el CEO d'Intel ha anunciat públicament la seva renúncia i ens remet a una notícia a Reuters.
No se podia saber, no?
Intel ho està passant malament.
Compte, perquè vosaltres també voleu matar Intel i...
No vull matar ningú, eh? No,
que vulgueu vosaltres, però que el doneu per mort. Compte que a les últimes, els últims xips que està presentat Intel, ojito peligro, amb el que està presentant en model ARM, crec que és una d'aquestes empreses que és massa gran com perquè la matin ja, simplement perquè, o sigui, estic segur que a nivell de xips segueix sent...
No, és prou gran per tu poder trobar una eixida, però altres empreses grans no l'han trobada, Raül.
No, però ja no per gran, sinó pel nivell d'enginyeria que té. Si es fica a fer xips dels altres, jo estic segur que en un o dos anys se'ls està pixant a la resta.
Sí o no?
Ja sé que vosaltres creieu que no, perquè tot el tema de la religió hi va associat. Però jo us dic que...
No, a veure, ells tenen... El que sí que està clar és que Intel ha tardat molt a anar cap a les plataformes ARM i ha hagut d'explotar el seu domini de la plataforma x86 i evidentment, clar, el problema és que la plataforma x86 és una arquitectura de l'any 1270.
Però que tu l'estàs matant ja quan la majoria d'ordinadors d'avui en dia encara la porten.
I
el model ARM encara té coses per solventar, com tot el tema de tenir gran potència gràfica per tema de videojocs i per coses d'aquestes. O sigui,
però és que el model ARM per potència gràfica temes de videojocs es fa tenir coprocessadors de GPU. O sigui, és sistemes en xip. O sigui, la idea és que el processador ARM no ha de gestionar el videojoc. Has de tindre cores de GPU.
Que sí, però que a dia d'avui totes les gràfiques potents, totes segueixen anant amb l'arquitectura d'Intel.
No, les gràfiques potents no van amb arquitectura d'Intel. Les gràfiques potents tenen arquitectura pròpia, tenen les Nvidia tenen milers de cores.
Marc, si no em vols entendre, no m'entenguis. Les Nvidia d'aquestes que són superpotents, els ordinadors en els que s'ensamblen avui en dia...
Sí, evidentment, perquè es punxen contra sistemes Intel. Però fixa-t'hi, per exemple... Avui en dia, la principal limitació que tenen les targetes gràfiques, i estem parlant, per exemple, sí d'NVIDIA, és la limitació de memòria.
Però que no t'estic parlant a nivell teòric, que t'estic parlant pràctic. Sí,
no, no t'estic parlant a nivell pràctic. No, sí, a nivell pràctic, quan tu tens una...
Treu una ARM que funcioni bé i tingui el mateix tipus de compatibilitat que té ara amb 30.000 hardwares diferents i targetes gràfiques i de tot, de cop i volta s'està pixant a la resta. Jo només dic que al final... és Intel. Vull dir, Intel fa 30.000 sistemes. Això és com quan fa uns anys estàveu matant també Windows i Microsoft. Oh, les empreses estan en cap a Mac, Windows no sé què. I Windows segueix sent el sistema més ubicu del món de llarguíssim. I que jo no tinc accions ni d'Intel ni de Windows, i me la repen pinflant. Com a grans corporacions, tant de bo s'estavellin. Però que, per una miqueta, o sigui, sortiu de la vostra bombolla.
No, però no és qüestió d'això. O sigui,
a veure, un moment,
el Ciner està migrant a ARM. O sigui, Intel està migrant cap a ARM.
Sí.
Però precisament per això, perquè l'arquitectura x86 té 50 anys.
Un Mac Studio. Tu, Raül, tens un iPad per la teva filla, però en Ciner té una arma de destrucció massiva.
Massiva no.
Bueno, home, sí, massiva sí.
Una massiva. Massiva.
Exacte, massiva de molt cura abast. Vale,
estem parlant dels mitjons que va portar ahir quan va anar a fer footing o d'una altra cosa? Perquè potser sí que és massiu.
Diu que altres coses més grans van caure, com l'imperi romà, que era de puta mare, ja no hi és. Diu, i és molt, molt fort, fins que va i cau, com l'arquitectura.
Sí, estic parlant com si ja fos el moment en què BlackBerry ja estava per darrere de l'iPhone. Vull dir, a dia d'avui encara Intel, com Windows quan l'estàveu matant fa 4 o 5 anys, segueix sent de llarg i domina el
mercat. Jo no estava matant a ningú.
Intel,
Raül,
està pivotant notícia... a sistemes en un xip basats en ARM i és el que estan fent. O sigui, Intel ha matat l'X86, no l'he matat jo.
Heu dit, Intel està en greus problemes.
Sí, té greus problemes. Acaben d'acomiadar en el CEO i estan parlant d'ajuntar amb Comcast. Perdó, com es diu l'altre?
Qualcomm va fer una mago de comprar-la.
Estan parlant de fer una fusió amb Qualcomm, que ho van parar perquè el govern Biden no ho veu bé, però vigila ara amb en Trump, perquè igual la fusió entre Qualcomm i Intel serà inevitable amb Trump.
Qualcomm és un altre bitxarraco guapíssim, eh? Per això dic que és que la cosa no és tan...
El que passa és que Intel no té fa. O sigui, Intel tenia l'arquitectura x86 que era ubiqua perquè es feia servir en tots els PCs, però el mateix Windows ara funciona amb ARM i funciona amb x86. Amb la qual cosa, el mateix Intel està pivotant cap a sistemes en un xip, que és la manera que et permet tindre CPU i GPU utilitzant la mateixa RAM. perquè la limitació de les gràfiques d'NVIDIA és la RAM.
Sí, però que a dia d'avui la segueixen muntant en la infraestructura.
Sí, evidentment, perquè clar, en un Mac no les pots punxar. En un Mac no les pots punxar i quan tu muntes sistemes en un xip estàs pensant més en portàtils que en PCs de sobretaula on punxes gràfiques totxes. I el que estan fent ara és fer sistemes en un xip per muntar-los en portàtil que importa les GPUs. Que és l'estratègia que Apple va demostrar que funcionava fa 4 anys. I ara per això l'estan imitant. I ho van fer bé.
No, això era una proposta. Però bueno.
No, però és que va fer gràcia perquè el primer comentari que heu fet era matant a Intel i com
a... Jo sempre ho he explicat. L'any 2008 Intel tenia en una planta de l'edifici Nexus del Campus Nord una pila de ductors en disseny de microchips treballant amb arquitectures ARM. I van tancar la planta.
Que sí,
la van tancar, pues,
i que
mira,
segurament
pues,
es valia no tenia que i que no sé què no, però jo us ho dic també que amb Windows aquesta, que Microsoft també l'estava matant i no, Microsoft està salvant només per Azure. Això ho heu dit vosaltres 400
sí, alguna vegades, vegada, en una època. Alguna vegada ho hem dit, això sí que és
home, no, i el Nadella l'únic que està fent és intentar mantenir a flot Microsoft per Azure. No fotem.
Bueno, ja dic, no, i per què té una juntura amb OpenAI? I té tot una línia de productes amb la gamma de Copilot que ho ha convertit en una marca.
També hem dit que el Windows abans no tenia res a veure amb el Windows.
Però si és el que et dic, si jo no dic que el que està fent Intel avui, si jo només dic que no mateu tan ràpid a Intel, que Intel, com Microsoft, com algunes altres empreses, han
demostrat... Té molts diners i té moltes patents.
I que innovant han sigut molt bons. Fins ara. Això pot acabar-se demà passat. Però que a dia d'avui, o sigui, que em sembla molt agosarat matar-los quan han demostrat que porten molts anys innovant moltíssim a la indústria. I
Raül, Intel té molts diners, té molt de talent i té moltes patents allà dintre ficades. El que passa és que no té un fab i el que necessiten fer, i és el que volen fer tant a Europa com als Estats Units, és muntar fabs locals. I això no es pot fer en 2 dies. Evidentment, si Intel aconsegueix els diners o amb la fusió amb Qualcomm o amb qui sigui, muntar un fab als Estats Units... Llavors, torna a ser un actor. Perquè el problema que hi ha ara com ara en el món dels microchips és que TSMC ho té tot.
Sí, per tot això és un tema de fabricació que això els hi passa a tots, eh? Però que
els
jo
passa a tots. Que... O sigui, Apple no fa els seus xips, el fa TSMC.
Clar, no, per tenir... això els hi passa a tots.
Eh? El problema ara és qui munta fabs. Perquè només n'hi ha una a tot el món de complex que pugui fabricar xips de 2 nanòmetres com seran les properes...
Ha estat igual, oi?
A Taiwan.
No n'havien fet un segon precisament per tota la moguda amb la Xina i
volen
Taiwan.
Volen començar-lo a fer.
O per era la Índia o per allà prop, no?
Sí. No recordo, Vietnam, però... bueno, volen començar-lo a fer o volen importar-ho, volen posar-ne a Europa i fins i tot volen pagar a TSMC que es munti un xiringuito als Estats Units. Mm. Però ara és el gran tema. Ara és el gran tema.
Sí, que jo tot això s'ha muntat només pel vostre comentari inicial. Que m'ha semblat agosar i que ja l'he escoltat altres vegades en aquest
Intel
programa.
Intel ha passat de ser el number one i ara no és el number one. No és el number one.
Jo estic segur que ven molt més encara que la
audiència,
resta.
Audiència, oients...
O sigui, a nivell de negoci, jo estic segur que Intel encara ven molt més que els altres. Molt més. Tu mira els ordinadors que es venen. Passa per qualsevol oficina.
I Oracle també ven molt. Oracle també.
Però jo crec que en el tema de bases de dades Oracle ha pillat molt catxo. Jo crec que Oracle fora de les megacorporacions. I perquè
va comprar MySQL. Es va quedar amb MySQL. Sí,
escolteu,
però MySQL no el pot cobrar i el van fer fort com MariaDB. O sigui que d'aquí Oracle... allà la jugada li van fer bona a Oracle, li van fer guapíssima.
I perquè és un tema més business i una mica tangencial de la nostra... dels nostres comentaris, però també podíem parlar de VMware, que té la marinera...
Sí, però, per exemple, nosaltres vam començar a treballar fa 20 o 25 anys. És veritat que qualsevol empresa gran o mitjana, Oracle era ubico, estava tot arreu, VMware segurament també, uns anys després, no tant, però uns anys després, però ara Oracle ja no és tan ubico com abans. No. Perquè Oracle també fa molta pasta amb serveis i també es va muntar el seu intent de cloud
amb públic, llicències.
Era una castanya...
Sobretot des que la gent va aprendre a llegir Oracle al revés.
Bueno, no podem
no m'he fixat mai.
El caro.
Pues mira, hòstia, sí.
No podem arribar més amunt, jo ho deixaria aquí avui, xatos.
Jo crec que ja ho hem fet, ja hem mossegat la poma.
Ja tanquem la paradeta. Gràcies, Raül, gràcies, Marc, gràcies a tots els oients i ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada a tots.
Ja ens ensenyaràs el teu Dacia Duster, que jo tinc ganes de veure'l.
Sí, sí.
El què? El què?
El meu nou Dacia.
El Duster que s'ha de comprar, home.
Ah, el cotxe part de aparcament.
Serà un refurbish. Un que l'hagi portat un bon pagès. Sí, sí, ja t'ho dic.
Clar que sí.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.